Amb el final del setembre acaba també la temporada de platges i avui volem analitzar com estan. La costa catalana pateix una regressió dels metres de sorra que no cal ser gaire vell per notar-la en molts punts. En parlarem amb el secretari d'Estat de Medi Ambient i també serem amb la nostra unitat mòbil a Montgat. Amb els anys la sorra ja ha reculat 50 metres, una situació que preocupa, per exemple, ecologistes i veïns. Tindrem, per tant, un informatiu amb onades de fons.
Catalunya nit.
El govern aposta per reduir la massa forestal de Catalunya i no només per prevenir incendis, que és la primera idea que ens ve al cap. Hi ha un altre motiu, prendre-li menys aigua al riu per combatre la sequera.
Perquè aquests arbres xupen més aigua que el que hi teníem abans, amb la qual cosa els rius mos hi baixen. Hi ha rius que això els ha afectat amb un 20% del cabal.
Ni tan sols la crida dels Estats Units que hi hagi una treva està tenint efecte. Tan bon punt ha arribat a Nova York, Benjamin Netanyahu ha dit això.
Continuarem colpejant Hezbollah amb totes les nostres forces i no pararem fins a assolir tots els nostres objectius.
Connectarem amb els Estats Units i passarem també per Beirut, on avui hi ha hagut un altre bombardeig. Toni Comín s'ha mostrat decebut pel revés de la justícia europea que li complicarà molt ocupar l'escó a l'Eurocambra perquè no passa per Madrid a acatar la Constitució.
No esperàvem una sentència que desestimés el nostre recurs, evidentment.
El Teatre Nacional de Catalunya ha encetat aquest vespre temporada amb un musical en català i de gran format, Ànima, que ens vol transportar a la màgia del Hollywood dels anys 30. La representació acaba a aquesta hora i l'ha vist la Marta Vives, que ens ho explicarà en directe. Dijous serà el Lliure el que estrenarà temporada i avui passarà per aquí, pel Catalunya Nit, Julio Manrique. I Sant Sebastià ha premiat el cineasta espanyol més reputat.
Si algo distingue mis películas es por la libertad que gozan mis personajes, que es el reflejo de mi propia libertad.
El nostre enviat especial Marc Garriga ens explicarà què ha dit Pedro Almodóvar. Però, si amb tot això que hem explicat encara no n'hi hagués prou, tindrem avui aquí escoltant-nos a l'estudi una persona, que encara no us puc dir qui és, però sí que si segueix així s'afegirà noms com Juli Otero o Pepe Rubianes, de gallecs vinculats a Catalunya. Us agradarà escoltar-lo. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Moltes de les platges de les nostres costes estan canviant. Veiem com van perdent metres de sorra. Les causes són diverses, però les notem especialment amb temporals, com els de la primavera passada. Després d'aquelles destrosses, el Ministeri de Medi Ambient va activar un pla de protecció d'emergència del litoral. Ara que s'ha acabat la temporada de platges, volem saber en quina situació ens trobem, amb qui ostenta les competències. Per això saludem a Hugo Morán, que és secretari d'Estat de Medi Ambient. Benvingut, bienvenido al Catalunya Nit.
Muchas gracias
a usted por atendernos. ¿Se puede decir que las playas están en regresión en general en las costas españolas o es un problema localizado en ciertos puntos?
Vamos, es un problema global. El impacto del cambio climático en uno de los elementos en los que se hace más visible es en el ascenso del nivel del mar y en el agravamiento de los fenómenos extremos, que en muchos casos donde son más visibles también es en la franja litoral.
Sí, esto lo vamos notando. No sé si en Cataluña hay puntos, zonas que preocupen especialmente.
En el caso del litoral, los espacios deltaicos son aquellos que presentan una mayor vulnerabilidad. Y en el caso de Cataluña hay espacios deltaicos de enorme valor, en los cuales es muy constatable el impacto del cambio climático. También es verdad que en el caso de nuestro país, precisamente en los deltas, es donde se nota también, más allá del fenómeno del cambio climático, las consecuencias de la intervención del hombre. Y en un país como el nuestro, que tiene unos altos índices de regulación fluvial, a lo largo de los años la construcción de embalses ha supuesto una retención de sedimentos, aguas arriba de los cauces que ya no llegan a la costa y que lógicamente han generado un problema de aportación de arenas a las playas, que también constituye un problema. Y si a eso además sumamos el hecho de que por una parte se han desarrollado infraestructuras de todo tipo, especialmente las infraestructuras portuarias, y a partir de la década de los 60 se ha disparado el fenómeno de la ocupación urbanística de los espacios costeros, tenemos la tormenta perfecta.
Se habla a veces de este urbanismo salvaje. ¿Por qué las urbanizaciones, lo que edificamos, acaba cargándose las playas?
Hombre, tengamos en cuenta que en muchos casos se ha construido literalmente encima de las playas, o sea, las playas están debajo de las viviendas, cuando a veces hay los vecinos, los usuarios ven cómo disminuye el ancho de playa y reclaman que se reponga la playa para un buen uso. En muchos casos no son conscientes de que están transitando pues sobre paseos marítimos, sobre calles que sencillamente han ocupado lo que antes era un espacio de playa, y eso se ha convertido probablemente en uno de los mayores problemas de gestión. La rigidización del borde litoral impide que la dinámica litoral, la dinámica natural, se comporte en los términos en los que racionalmente se convierte en la mejor herramienta de reposición de arena allí donde las dinámicas litorales se encuentran con barreras que impide el transporte normal, natural, de las arenas, es donde se encuentran los mayores problemas, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la invasión urbanística del litoral, especialmente en el Mediterráneo y en las islas, en el caso de nuestro país, es hoy en día es el factor más complejo de gestionar para hacer frente a los fenómenos al fenómeno del cambio climático.
El Ministerio activó este plan de protección de emergencia del litoral. Para que los que nos están escuchando se hagan a la idea práctica de qué pueden suponer determinadas acciones, por ejemplo, la estrategia de traer más arena a las playas. No sé si eso es un pozo sin fondo, o si hablamos de que se ha urbanizado demasiado, si deberíamos empezar a quitar esas infraestructuras que están cerca de las playas. No sé si espigones. ¿Qué es lo que puede funcionar?
Bueno, yo creo que es intentar equilibrar las herramientas disponibles. En cuanto a la forma de repensar el urbanismo, que es la segunda cuestión que planteaba, especialmente en el caso de Cataluña, ya son varios los ayuntamientos que han incorporado en sus mecanismos de planificación, de ordenación del territorio, de los planes generales de ordenación urbana, decisiones que implican retrasar los paseos litorales para intentar ganar ancho de playa, no echando arena hacia el mar, sino recuperando el límite de los arenales previo a su urbanización, conscientes de que lo que estaba sucediendo hasta ahora es que cada vez con más recurrencia, después de cada temporal, había que reparar esos paseos. Bueno, antes los temporales de determinada envergadura se producían cada 10, 12 o 15 años, y en estos momentos ven como ya prácticamente cada año se suceden esos daños.
¿Hay que hacerse la idea que algunas playas van a desaparecer pronto?
Considerando, como decía antes, que quizá los espacios más vulnerables son los que están en las zonas deltaicas, las que presentan una cota inferior a los 2 metros, junto con aquellas que tienen una playa emergida delante de una anchura que sea inferior a 15 metros, son las que presentan una mayor vulnerabilidad. Y si además tienen infraestructuras del tipo de paseos o infraestructuras que, que ocupan o que están literalmente sobre la playa son las que tienen también un mayor riesgo de socavamiento.
Hoy queríamos centrarnos en la situación de las playas, pero aprovechando que lo tengo aquí en el teléfono, quiero añadir simplemente una última pregunta, puesto que Medio Ambiente publicó el plan este lunes en el Boletín Oficial del Estado sobre qué debemos hacer para cumplir los objetivos marcados a 2030. Uno es este 81% de consumo eléctrico del país que sea de origen renovable, como repito, a finales de la década. Y miraba hoy los datos de Cataluña y todo indica que Cataluña no llegaría a ese objetivo. Ya sé que es en el conjunto de España, pero Cataluña está a la cola en estos momentos. El 13,6% de la demanda eléctrica se cubrió con renovables, solo el 13,6% en 2023. ¿De quién es la responsabilidad de estas cifras tan, tan bajas en Cataluña?
Bueno, primero yo creo que una aclaración, aunque solamente sea de reflexión de orden histórico. España ha sido históricamente un país bastante desequilibrado en términos de asignación de capacidad de generación eléctrica. Dar el salto de una situación a otra, primero, no es sencillo. Se trata de un cambio tecnológico muy profundo, pero es verdad que a partir de ahí depende también de la capacidad de planificación de quien tiene la responsabilidad de gestionar un territorio. Y es evidente que en nuestro país ha habido comunidades autónomas que han hecho una apuesta decidida por la penetración de las energías renovables y otras, bueno, pues quizá porque disponían de sistemas de generación potentes, aunque sean tecnologías convencionales que van a ir saliendo poco a poco del mix energético país, que han ido más lentas.
Muy bien, pues Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, le agradezco muchísimo que nos haya atendido hoy. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Doncs ara el que podem fer és anar cap a una d'aquestes platges catalanes que més ha canviat els últims anys i que forma part d'una zona especialment afectada pels temporals i el canvi climàtic, aquests dos fenòmens que diem que tant estan castigant algunes platges, que és el Maresme. Anem en concretament cap a Montgat, on tenim el Xavi Cussó i la Marta Cristià. Marta, bona nit, on ets exactament?
Hola, bona nit, Manel. Mira, som a la platja de Montgat, al costat de l'Escola del Mar, i és una zona que, com deies, ha canviat molt en els darrers anys, tant que han reculat 50 metres de sorra. On som ara, abans hi havia un parc infantil, entre el poble i l'aigua, com si diguéssim, hi havia una guingueta amb tot de taules on la gent podia dinar, podia sopar, i l'Escola del Mar era un altre lloc, perquè fins i tot ha canviat tant que s'ha hagut d'anar reubicant perquè no hi havia prou lloc a la sorra per posar-hi, per exemple, els caiacs o les taules de padel surf. I sóc aquí molt ben acompanyada amb dues persones que això s'ho coneixen molt més que jo. Un és el Pol Tena, que és veí de Montgat. Hola, Pol.
Hola, bona nit, què tal?
I l'Agustín Sánchez, que és director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC. Moltes gràcies per ser aquí, Agustín.
Un plaer.
Agustín, hem dit que en els últims anys, però en quin moment exactament les platges deixen de créixer, que és el que feien de manera natural, per decréixer?
Les platges deixen de créixer quan comencem a urbanitzar el territori i la costa. Impermeabilitzem el territori, regulem els rius i, a més, posem un munt de barreres al llarg de la costa, paral·leles i perpendiculars. En aquest moment, el flux, el moviment de sorra cap a la costa, comença a minvar. I tot el que demanàvem abans a les platges comença a perdre's. I això eren els anys 50, 60, 70. Els anys 70, 80, després de l'època industrial, agreuja el problema la pujada del nivell mig del mar, degut a l'escalfament global. Nosaltres vam començar a enregistrar la pujada del nivell mig del mar als anys 80 i era un mil·límetre per any. El que estem enregistrant ara són 4 mil·límetres per any. És a dir, no necessitem que ens diguin que s'accelerarà, ja s'ha accelerat per un factor 4. Cada centímetre que puja el nivell mig del mar és gairebé un metre de retrocés. El llibre verd de la costa catalana que vam fer per la Generalitat vam analitzar només una foto fixa del 95 fins al 2005. Està pendent d'actualitzar. I en aquest tram de costa el retrocés serà al voltant dels... varia, però 4 metres per any. Per tant, en 10 anys, 40 metres, no m'estranya res.
Déu-n'hi-do. Aquí, davant d'on som nosaltres, per exemple, veiem al descobert moltes pedres, roques, que ens demostra aquesta artificialitat que comentava, no?, de que hem anat construint les platges fa temps.
El més preocupant de tot això, des del meu punt de vista, és que una costa molt artificial no té capacitat d'autodefensa davant de la pujada al nivell mig del mar, però també dels canvis en els patrons d'onatge. Avui tenim un vent de garbí, un onatge de garbí del sud, que és el que hem estat tenint una mica més del compte els darrers 2-3 anys. I clar, les platges no tenen prou de marge, com sentíem en l'entrevista d'abans, hem artificialitzat, hem construït sobre la reserva natural de sorra de les platges. Per tant, jo penso que, ja que es deia, necessitem un país equilibrat, estic molt d'acord, necessitem també una costa equilibrada, on no només hi hagi pedra, sinó també algun altre tipus de solució, una mica més natural, per comparar i per després triar la que vagi millor.
Pol, tu vius davant d'aquesta platja que estem dient que ha reculat tant. En el pla que explicava el secretari d'Estat, Montgat no hi era inclòs. Es va confiar que a la primavera hi hagués un atge que portés sorra. Això ha acabat passant? Està una mica més gran que els temporals de l'hivern passat, de la primavera passada?
Recentment hi ha hagut una mica de llevant i ha portat potser 10-15 metres de sorra que havíem perdut.
I com ha canviat els últims anys, tu, que ho vius cada dia, no? Quins són els canvis que més us han impactat o com us ha canviat aquí la vida a la costa?
A veure, ha estat una cosa prou progressiva. Potser en els darrers 10 anys hem passat de tenir 3 guinguetes i, com abans explicaves, doncs, la platja en general ha anat minvant, però és veritat que els últims 2-3 anys, sobretot l'últim any, va haver-hi com 3 garbinades fortes, i això es va menjar el gruix de la platja que teníem aquí a Montgat, el que estava, diguem, protegit per l'espigó. És a dir, que la platja en general anava minvant pel desgast que afecta tot el litoral, però la platja que teníem, que s'aguantava per l'espigó, que era la que normalment s'omple de sorra per les llevantades, al no haver-hi llevantades, i si al contrari, s'ha buidat. Llavors ens hem quedat... Va haver un moment que ens vam quedar pràcticament sense platja. Ara s'ha recuperat una mica.
Aquesta zona de Montgat és una zona que, si la gent no s'ho coneix, molt al Maresme normalment és la platja, el passeig i la via del tren, o via del tren i passeig. En aquest cantó de Montgat, però, les cases toquen a la sorra. Teniu la via del tren a darrere, alguns. Patiu per aquestes cases que hi ha tan a prop de l'aigua?
No havíem patit mai, però el darrer hivern vam patir una mica, sí, perquè va haver-hi un moment que l'aigua estava pràcticament a tocar. A veure, els més antics expliquen que això ja havia passat anys enrere i de fet hi ha registres fotogràfics on no hi ha sorra, hi ha roques, aquí ha passat de tot. El que jo no sé si és que ara, amb totes les barreres que hem construït, aquesta cosa que potser abans passava de forma natural, de tant en tant que les platges es buidaven i es tornaven a omplir, no sé si és algo que ara puguem preveure que passi.
Agustín, això podria passar?
Sí, i a més volia dir una cosa. Aquest és el final d'un tram que es diu el Maresme, que és cert, com s'ha sentit, és el clima del Mediterrani és molt irregular, l'amplada de la platja també, però es deia el Maresme perquè tenia una franja de zones humides que la protegien. Clar, no es deia el Maresme per casualitat. Per tant, una de les solucions naturals que nosaltres estem proposant és reinventar les maresmes, imagineu-vos. I fa 2 mesos, em sembla, hem publicat un article, és veritat que és científic, està en anglès, el que vulguis, però on es fa un pla, és un treball que vam fer per la Generalitat, per veure fins al 2150 com evolucionarà la platja de Badalona, ja sé que no és Montgat, però està aquí a tocar, la platja de Badalona i la platja de
Gavà. I també ha canviat molt.
Sí, i la platja de Gavà. I segur que ens hem equivocat, però el que hem fet és una ruta d'adaptació. És a dir, que l'administració, i qui ho vulgui llegir, està publicat en Obert, és una revista oberta, i sàpiga que l'any, no ho sé, 2040, si no feu res, perdrem tal. Si aporteu sorra, durarà fins al 2060. Si el 2060 us heu cansat de portar-hi sorra, construïu una maresma, o construïu el que sigui. És a dir, és un pla. I segur que no és el gust de tothom, però almenys et dona una idea, com es diu en català, no de quin mal hem de morir, sinó de quin mal hem d'evitar morir. Perquè si no anirem enlloc sense una previsió.
Amb això vol dir una mica que no s'està fent prou, o no prou bé?
Home, això de les rutes d'adaptació és una planificació nova que et permet seqüenciar en el temps i tenir una idea de què és el que ens passarà. I tot això jo penso que demana començar a fer proves pilot, no només amb solucions rígides, amb espigons. Nosaltres vam començar a proposar espigons paral·lels a la costa l'any 1985, em sembla que va ser el primer. però ara tenim un ventall de solucions molt més ampli. Avui tenim una reunió aquí a Barcelona per parlar de les solucions verdes en un projecte de recerca que és solucions verdes que el Ministeri, és un soci, i la Generalitat també, estan testant el Delta de l'Ebre. I vam agafar el Delta de l'Ebre perquè és com una mena de laboratori a escala natural. Com que s'està enfonsant, està experimentant una pujada del nivell relatiu del mar de gairebé la que tindrem en aquestes platges el 2050. Per tant, jo penso que s'hauria d'aprofitar aquesta experiència.
I que posi'ns un exemple d'alguna d'aquestes solucions verdes.
Doncs, per exemple, camps de dunes molt petits, perquè com que el nostre país és petit i el volum de sorra que tenim és petit, no són les dunes holandeses, camps de dunes molt petits vegetats. Per exemple, reconstruir humedals. I per algunes altres zones, perquè tenim tot un seguit de casos d'estudi arreu d'Europa, praderies submarines, que al Delta de l'Ebre són més complicades, però aquí sí que en teníem. I, per tant, aquesta praderia seria una protecció per a la platja submergida, l'humedal per a la zona, diguem-ne, la línia de vora, la frontera mar-terra, i les dunes per a la platja emergida. I per això necessitem una mica d'espai. Que aquí al Maresme de vegades és difícil, però es podia fer una prova pilot en un tram, fins i tot guanyant una mica de terreny al mar, per veure com funciona.
Tot i aquestes solucions naturals, aquí de moment el que hem vist és que, per exemple, a Premià es van fer nous espigons, es van augmentar els que existien, i és la platja que va resistir de la zona al temporal. Vol dir que va bé, però va bé per un temps curt i no ens servirà d'aquí 40 anys?
No, i no només això, és que està bé perquè hem tingut un onatge molt del sur que abans no en teníem, o sí que en teníem, però no tant. L'onatge de Garbí que hem tingut aquests tres anys, diguem-ho així, més o menys, ha estat més energètic i ha portat més sorra cap al costat Girona. Per tant, aquesta platja de Premià s'ha comportat molt bé. Quan vingui la llevantada, doncs veurem. Però el que seria important és continuar provant coses, perquè jo penso que és tot el tram del Maresme, tota la costa catalana, la que necessitem protegir. Perquè nosaltres estem fent proves al Delta de l'Ebre, però al Delta del Llobregat tenim no sé quant milers, 200.000 persones, 300.000 persones, i quatre coses, un aeroport, una desaladora, un munt de coses. Per tant, s'han de fer proves perquè ens arribarà al llarg de la costa, de tota la costa.
Ja per acabar, vostè ha dit això de les infraestructures. Aquí estem veient la via del tren i els passejos marítims. Som a temps encara de salvar-ho tot això? Si s'apliquen, per exemple, aquestes solucions que proposen vostès?
Sí, som a temps de salvar-ho, però una altra opció, quan jo vaig arribar aquí a Catalunya fa ja molts anys, el primer que vaig sentir és que havien plans alternatius per fer enrere el ferrocarril i la carretera. I després passava el que deia aquí el company. Bueno, Fanosa tenia aquestes barreres perquè no es pot anar directament al mar i tal, però ara jo he parlat amb molta gent que diu no, me n'alegro molt de tenir la via del ferrocarril entre el mar i casa meva, perquè aleshores és Adif qui m'està protegint i s'està cuidant de protegir la meva casa.
Vosaltres no teniu la via del mar davant, la via del tren davant de casa. Esperem que les administracions posin les solucions aviat.
No era cap acudit. No ho sabia.
No m'ho prenc personal.
No ho sabia. No, és una barrera.
De fet, tinc entès que Premià es va actuar d'emergència perquè el mar estava arribant ja a la R1, a la línia de Renfe.
Això és molt important. Sempre s'actua d'emergència. El que estaria molt millor és més val això de prevenir que guarir. I això vol dir que abans d'actuar d'emergència, que sempre es fa pitjor, és igual que quan fem una obra a casa nostra, que s'actuï d'avançada. Perquè tenim avui dia prou de coneixement del que ens passarà amb el clima marítim i el clima meteorològic com per prendre decisions abans que arribi la tempesta.
Entenc que no és del tot irreversible, és a dir, que hi podem actuar una mica, em quedo amb aquest missatge, i només us volia dir que aquí ens agraden les converses tranquil·les, però a més amb el so del mar, això és un experiment que m'ha agradat moltíssim. O sigui que gràcies a tu, Marta, i també a l'Agustín Sánchez i al Pol Tena, el veí de Montgat. Moltíssimes gràcies a tots tres.
A vosaltres.
Sis minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Hem començat parlant de platges sense sorra i ara seguim parlant de rius amb poc cabal d'aigua. El govern aposta per reduir la massa forestal del país que ha anat creixent en els últims anys fins a representar més de 2/3 parts de tot Catalunya. La reducció d'arbrat no només ajuda a prevenir els incendis, sinó que també permet estalviar aigua perquè, si no, queda retinguda als boscos i no va per als rius. Aquestes dades s'han fet públiques a la Fira de Sant Miquel de Lleida, així que anem cap capellà Pere Joan Álvarez.
Segons el cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura, Jaume Sió, cal intervenir en un 80% dels boscos del país per reduir la densitat d'arbrat. A banda de reduir el risc de grans incendis forestals, també permet estalviar aigua. I és que es calcula que hi ha rius que veuen reduït un 20% el seu cabal perquè l'aigua queda retinguda als arbres. Són declaracions a aquesta emissora.
Millores la biodiversitat, reduïssin el risc d'incendis i, a més, penseu que aquest augment de boscos ha fet que baixi menys aigua pels rius. No només perquè plou menys, eh? Perquè aquests arbres gasten, xupen més aigua que el que hi teníem abans, en la qual els rius hi baixen. Hi ha rius que això els ha afectat amb un 20% del cabal.
La reducció de la massa forestal forma part de l'estratègia del govern pel que fa a la bioeconomia, que passa per aprofitar més els recursos naturals al territori. I les comarques de Lleida han de liderar tot aquest procés perquè disposen de la meitat de la matèria primera natural disponible del país.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
L'atenció internacional continua focalitzada al Pròxim Orient. Israel i Hezbollah no fan cas de les crides de nombrosos països, inclosos els Estats Units, perquè hi hagi una treva al Líban. Les negociacions a múltiples bandes continuen, malgrat el poc èxit de les iniciatives. Però aquesta tarda, tot just arribar a Nova York per participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha deixat clar que continuaran atacant la milícia xiïta libanesa amb tot el seu potencial militar.
Les nostres mesures són clares. Continuarem colpejant Hezbollah amb totes les nostres forces i no pararem fins a assolir tots els nostres objectius. En primer lloc, el retorn segur dels residents del nord a les seves cases.
Avui ha tornat a haver un nou bombardeig a Beirut que l'exèrcit israelià, com sempre, qualifica de selectiu. Diu que l'objectiu era un dirigent de Hezbollah. A Beirut hi tenim els nostres enviats especials, el José Antonio Rodríguez i la Marialba Gilabert. Bona nit, Marialba.
Hola, bona nit.
A veure, les negociacions per una treva són creïbles o no, aquesta crida que fan alguns líders internacionals?
Diria que són un pas obligat, encara que ara mateix, i pel que acabem de sentir que deia Benjamin Netanyahu, no sembla que tinguin gaires possibilitats, per no dir cap. Però, a més, és difícil trobar aquí algun libanès que sigui optimista en aquest sentit. Fins ara, de fet, no n'hem trobat ni un. Com a molt, n'hi ha que confien que Israel es conformi en ocupar una part del sud del seu país, la que fins ara es considera territori d'Hezbollah, malgrat que no tothom que hi viu o hi vivia s'identifiqui, o hi doni suport, i que després no vagin més amunt i sobretot no ataquin la capital, Beirut. És el cas del doctor Yihad Saadi, el director del principal hospital del país, l'Hospital Universitari de Beirut, que ens deia això.
Both parties who are fighting.
Les dues bandes enfrontades tenen por l'una de l'altra. I atacar o bombardejar Beirut vol dir que hi hauria un atac a l'altra banda, en ciutats vitals. Per això, la meva sensació és que no tocaran Beirut.
Evidentment es referia a un bombardeig generalitzat de Beirut, perquè atacs concrets als barris xiïtes ja s'han produït. En parlaves tu fa uns moments de l'últim, que ha sigut aquesta tarda, contra el responsable de la divisió aèria d'Hezbollah, és a dir, dels llançaments de míssils i drons, que ha mort juntament amb altres persones perquè l'atac ha sigut en una zona molt densament poblada i que hi ha molta població civil.
La nomenclatura en aquests casos és sempre complicada. Hi ha gent que ja parla obertament de guerra, d'altres que no. Sigui el que sigui, no sé si teniu senyals aquí sobre el terreny que la població s'estigui preparant per una escalada més gran d'aquest conflicte.
S'estan preparant en el sentit de no gastar, d'estalviar, perquè creuen que això durarà molt i, per tant, els seus ingressos minvaran en una economia que ja està molt tocada. L'altra qüestió és com fer front a situacions de crisi, de col·lapse del sistema que ja està molt debilitat. D'això n'hem parlat amb el doctor Saadi, que ens explicava que quan va començar la guerra a Gaza, ells, els hospitals, es van començar a preparar per aquest moment. El seu principal problema és poder fer front amb els mitjans de què disposen a una situació de crisi.
The stock is for 10 days.
Tenim reserves per a 10 dies i això calculant que tenim uns 50 pacients per dia. Però sabeu que quan hi ha guerra no podem anticipar res, perquè si reps de cop 500 pacients, les regles ja no són vàlides.
no només tenen problemes de finançament, sinó que el material i el personal falten, han hagut de portar d'altres poblacions, els estan portant d'allà, de les zones evacuades, estan venint infermeres i metges, però així tot, clar, també tenen el problema dels proveïdors, que exigeixen pagaments en efectiu i de manera immediata. I aquest és possiblement el principal repte que tindran si hi ha atacs massius. Com atendre a tots els ferits que arribin als centres sanitaris.
Sí, estan, per tant, ja en una situació complicada, dolenta, i es preparen encara per un escenari pitjor. Moltíssimes gràcies, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert, des de Beirut. Una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Super late tonight, picking apples, making pies.
El Líban ha de comparèixer en les properes hores a l'Assemblea General de les Nacions Unides, però qui ja ho ha fet aquesta tarda ha estat el president palestí, Mahmoud Abbas, que abans de parlar ha rebut aquests aplaudiments. Uns aplaudiments més llargs de l'habitual que avui ja ha seguit des de Washington en Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
El líder palestí ha acusat els líders mundials de ser còmplices de la guerra a Gaza. Per tant, un discurs clar i dur, eh?
Sí, molt contundent. Ha volgut deixar clar que la situació és dramàtica, desesperada, i s'ha adreçat així a la comunitat internacional, en especial als països occidentals.
Atureu el genocidi. Deixeu d'enviar armes a Israel. Aquesta bogeria no pot continuar. El món sencer n'és responsable.
Abbas ha posat xifres sobre la taula, 41.000 morts en menys d'un any i més de 2 milions de persones desplaçades. I ha estat especialment dur amb els Estats Units. Els ha acusat de donar suport militar, econòmic i polític a un règim que diu practica el genocidi. Per la matinada, una nova intervenció interessant a l'Assemblea serà el torn pel Líban. Queden ara mateix 10 torns, per tant serà passades les 12 de la nit. I per demà ens queda l'últim actor d'aquesta qüestió. Davant l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha arribat a Nova York i s'espera que demà hi hagi protestes al voltant de les Nacions Unides.
I ahir qui va passar per les Nacions Unides va ser Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, que avui també ha visitat la Casa Blanca, més a prop d'on ets tu ara, i n'ha tornat a sortir, una cosa que no li agrada gaire a Donald Trump, amb més ajuda i amb una promesa de victòria.
Sí, de fet, ha aconseguit algunes coses, però no la principal que potser venia a buscar, que era els míssils de llarg abast per poder atacar Rússia. Això no se li ha concedit avui, però sí un paquet d'ajudes, sí més diners, 2.000 milions d'euros en ajuda militar, i el president Biden, que està ja una mica de sortida, però ha volgut reiterar el seu suport, a més fent un pronòstic que sona més a desig que no pas a certesa.
We stand with Ukraine.
Estem amb Ucraïna ara i en el futur. Deixeu-me ser clar. Rússia no guanyarà la guerra. Rússia no guanyarà. Ucraïna guanyarà. I continuarem al vostre costat a cada pas del camí.
Després de la reunió, Zelensky ha comparegut davant dels mitjans, però no amb Biden, sinó amb la vicepresidenta Kamala Harris, que també ha volgut fer un missatge de suport a Ucraïna. No hi ha hagut preguntes, per tant, compareixença sense preguntes dels periodistes. Ha semblat més un acte de campanya electoral de la vicepresidenta que no pas el que correspondria. Harris ha aprofitat per criticar Trump de forma velada, dient que alguns del seu país voldrien que Ucraïna acabés la guerra fent cessions territorials. I, per tant, acte de campanya més que no pas compareixença política.
Molt bé, Francesc, moltíssimes gràcies per ser una nit més en directe. Demà tornem a parlar.
Fins demà, bona nit.
I un conflicte molt devastador i del qual se'n parla molt menys és el del Sudan. Avui hi ha hagut una ofensiva de gran envergadura de l'exèrcit del Sudan contra la capital, Khartoum, en mans dels paramilitars des del principi del conflicte, l'abril de l'any passat. Les forces armades han aconseguit creuar tres ponts sobre el Nil, segons testimonis i fonts militars, que parlen també de combats acarnissats. Ignasi Abad, què diuen els rebels?
Doncs mira, que han aconseguit repel·lir l'atac i que l'exèrcit ha patit moltes baixes. En els últims mesos, les tropes regulars del Sudan han recuperat diverses àrees al voltant de la metròpoli, una operació en paral·lel a una altra que fa uns dies les forces de suport ràpid, que és com s'anomena aquesta milícia, avancen sobre Al-Fashir, la capital de la regió del Darfur. Diversos alts càrrecs de les Nacions Unides alerten de les condicions apocalíptiques, fins i tot en què viu la població i dels perills que hi ha. Jeremy Lawrence és portaveu de l'Oficina de Drets Humans de l'ONU.
Per una amarga experiència anterior, creiem que si cau Al-Fashir hi haurà un alt risc de violacions i abusos ètnics, incloent-hi execucions sumàries i violència sexual per part de les forces de suport ràpid i de les milícies aliades.
Aquests dies, Ignasi, estem veient com a les Nacions Unides sembla que un conflicte tapi a l'altre, un vol que es parli d'Ucraïna, l'altre del Líban i a Gaza, i al Sudan, que en parlem molt poc. El president del país, el general Abdel Fattah al-Burhan, ha aprofitat el discurs precisament a l'Assemblea General de l'ONU per mostrar-se inflexible.
Sí, sí, avui mateix ha assegurat que el seu exèrcit donarà suport als esforços de pau si impliquen la fi de l'ocupació per part dels paramilitars, a qui acusa de rebre ajuda militar de diversos països de la mateixa regió. Posicions irreconciliables, doncs, d'un conflicte que enfronta dos generals, antics companys, fins ara haurien provocat aquest conflicte que uns 150.000 morts, segons un recompte no oficial, uns 10 milions de desplaçats i refugiats i una de les pitjors catàstrofes humanitàries de l'actualitat.
Déu-n'hi-do, quines xifres.
Catalunya nit.
Passen 6 minuts de 11:15. A revés de la justícia europea, Carles de Puigdemont i Toni Comín, el Tribunal de Justícia de la Unió ha avalat la decisió del Parlament Europeu de deixar-los sense l'escó l'any 2019 perquè no van complir el formalisme d'anar a Madrid a acatar la Constitució. La sentència complica les possibilitats ara que Comín pugui ocupar durant aquesta legislatura l'escó d'eurodiputat que de moment continua vacant. Els dos afectats han advertit que la sentència pot provocar un dany irreparable, diuen, a la democràcia. Democràcia a Europa. Corresponsal a Brussel·les, Jordi Baró, què ha sentenciat exactament avui la justícia europea?
Ha avalat l'actuació del Parlament Europeu fa 5 anys quan va negar l'escó a Puigdemont i Comín. El llavors president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, es va guiar per la llista d'eurodiputats enviada a Brussel·les per la Junta Electoral Central, on no hi figuraven els dos polítics de JxCat per no haver anat a Madrid a jurar la Constitució. Els jutges europeus conclouen ara que el president del Parlament Europeu no té cap competència per controlar l'exactitud de la llista i que es va limitar a fer el que estava obligat a fer, prendre nota de la relació de noms notificat per les autoritats espanyoles. Es resol així finalment un cas que s'arrossegava des de 2019 i que es refereix a l'anterior legislatura, que ja ha acabat. Ha estat un revés per Puigdemont i Comín, que s'han declarat sorpresos i preocupats i també indefensos, diuen, davant les autoritats espanyoles.
Jordi, quines implicacions té la sentència per la situació actual de Comín? No sé si ha dit ja com pensa respondre-hi.
L'escó de Comín queda en l'aire. El Parlament Europeu no li ha permès accedir-hi amb el mateix argument de fa 5 anys, que no figura a la llista de la Junta Electoral Central. I l'argument ara està validat per la sentència de la Justícia Europea d'avui, que Comín no preveia.
No esperàvem una sentència que desestimés el nostre recurs, evidentment, i més si tenim en compte la posició del advocat general a l'abril passat, que va ser molt clara. Va ser molt clara quan deia que la llista que havia de tenir en compte el president Tajani era la llista en què apareixien els nostres noms.
Comín prendrà noves accions davant la justícia espanyola.
I Mariano Rajoy i la cúpula del seu executiu hauran de comparèixer al Congrés per donar explicacions de l'Operació Catalunya. Així ho ha aprovat la comissió d'investigació amb els vots dels partits de la investidura de Pedro Sánchez. De la llista han quedat exclosos, però els jutges, que Junts i Esquerra volien citar i que el PSOE, com ja va amenaçar, ha acabat vetant. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
L'ex número 2 del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, serà el primer d'una llista de 20 persones que passarà per la comissió d'investigació. La cita serà el 15 d'octubre i l'acompanyarà Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia. Hi compareixeran polítics als càrrecs policials, però finalment cap jutge hi anirà, com demanaven Esquerra i Junts. El PSOE s'hi ha oposat, decisió que David Serrada argumentava.
La lista que hemos aprobado no incluye ningún juez. Más adelante ya veremos, pero la intención de nuestro grupo es seguir adelante, seguir avanzando en esta comisión y con 20 comparecientes que creo que van a aportar mucha luz sobre qué pasó en Cataluña.
Exdirigents populars com María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro o Jorge Fernández Díaz també compareixeran en la comissió que tancarà Mariano Rajoy. Una llista que ni de bon tros agrada al PP. Ra Fernando parla d'imposició.
Ja han impuesto una lista de comparecientes y mire, esto es todo pues un paripé, ¿no? Investigar a un gobierno de hace 11 años, cuando sí que ha habido una operación de Cataluña que tiene que ver con el pinchazo de 18 teléfonos por parte del señor Sánchez para garantizar su investidura, me parece un despropósito.
També donaran explicacions l'exministre Soraya Sáenz de Santamaría i els dirigents catalans Artur Mas, Xavier Trias i Oriol Junqueras.
Si hi ha adolescents escoltant-nos, o pares d'adolescents i mares d'adolescents, atenció a aquesta història, perquè Meta, l'empresa matriu darrere de Facebook, Instagram i WhatsApp, ha anunciat mesures, diuen que contundents, per protegir els usuaris menors dels perills de les seves xarxes socials, com l'addicció o el ciberassetjament. L'objectiu és que aquests usuaris, que són més vulnerables, no s'hagin d'enfrontar experiències insegures o inadequades mentre naveguen per internet. Segons la tecnològica, les mesures arribaran a Catalunya abans que acabi l'any. Cèlia Forment, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, a la pràctica, com s'aplicaran aquestes mesures? De què estem parlant?
Doncs aquesta novetat implica que els menors tindran comptes privats per defecte i els que tinguin el perfil obert es tornaran privats automàticament. Només poden rebre missatges de persones que segueixin, per tant, tindran limitat l'accés també a continguts sensibles, per exemple, imatges, vídeos violents, i rebran notificacions indicant-los que abandonin l'aplicació després de 60 minuts cada dia. Els joves que vulguin un perfil públic i menys restriccions hauran d'obtenir el permís dels pares. Aquests tindran la possibilitat d'aprovar o de negar les sol·licituds dels seus fills adolescents per canviar els ajustaments o permetre que ells mateixos el gestionin.
Clar, quan crees un perfil a Instagram, et demana l'edat, però no sé si hi ha gaires verificacions per assegurar que si dius que tinc 17 anys i en tinc 13, ho puguin comprovar això. Hi haurà algun tipus de control? S'ha explicat?
La resposta és que, en principi, per ara no es pot controlar. Com la majoria de plataformes i xarxes socials actuals, Instagram no compta amb cap eina establerta per verificar l'edat dels seus usuaris, i hem contactat amb l'expert en noves tecnologies i professor TIC de la UOC, Ferran Lalueza, que celebra la protecció per als menors d'edat, però comenta que precisament això que comentem és un dels grisos de les noves mesures per adolescents.
El problema és que moltes vegades aquestes proclames es fan molt de cara a la galeria i no tenen una efectivitat real. Per exemple, totes les mesures que acaba d'anunciar Instagram queden en paper mullat si tenim en compte que un menor no necessàriament, quan utilitza Instagram, ha d'identificar-se com a menor. És a dir, no hi ha cap sistema efectiu de verificació d'edat que garanteixi que la persona té l'edat que diu que té.
Clar, sobre això, comentar que en els darrers anys han augmentat els casos d'abusos que comencen precisament a les xarxes socials, i Ferran Lalueza també comentava que la clau és tenir una bona educació digital des de ben petits. Instagram demana actualment que els seus usuaris, a través d'establir la data del seu aniversari, indiquin que tenen un mínim de 13 anys per poder-se crear un compte. I recordem que a Espanya s'espera que en els pròxims mesos entri en vigor una nova llei del menor que augmentaria aquesta edat mínima dels 14 als 16 anys.
En aquest informatiu intentem sempre donar la veu als protagonistes de les històries, en aquest cas són els adolescents i els joves. Què en pensen d'aquestes mesures de protecció?
Doncs hem sortit a demanar-ho, i en general tots veuen amb bons ulls que s'incrementi la protecció a les xarxes socials, i ens han explicat situacions que més d'hora o més tard han experimentat.
El que m'ha passat més d'una vegada, que t'arriba un missatge i et diu: hola, estoy interesado en ti. Tècnicament et diuen que simplement és per mantindre una conversació, cosa que és mentira totalment, però clar, la compensació de diners, hi ha molta gent que li deu cridar molt l'atenció. I això sí que em sembla bastant més preocupant, perquè això sí que és més fàcil que algú s'ho cregui de veritat, que et van a pagar.
Però alguna vegada m'ha passat que m'envien una sol·licitud de missatge i surt que si vull entrar un link o alguna cosa i per posar les meves dades.
Gent de 16 anys els hi passa que pot ser-se passar per una altra persona i potser és una persona que no saps d'on és ni qui és, que al final qualsevol cosa que permeti filtrar qui vols que et parli, que no tinguis com allò les notificacions de notificacions pendientes i un pervertit escrigui per dir-te hola, tal, no sé qué, qué guapa en esta foto. Como no se puede luchar contra el enemigo, únete a él. I posar restriccions em sembla una bona mesura per començar que les coses estiguin una mica més a lloc, ja que no ho podem controlar.
Doncs, segons Meta, aquesta modalitat per adolescents guiats pels seus pares començarà a ser una realitat des d'ara mateix en alguns països. L'empresa preveu que en un termini de 2 mesos, als Estats Units, Regne Unit, el Canadà i Austràlia, aquests comptes ja funcionin i començaran a fer la conversió dels comptes a la Unió Europea a finals d'any.
Molt bé, doncs ja veurem si acaba funcionant o no, però el que està clar escoltant aquests joves i adolescents és que en són conscients del problema, que els intenten a vegades enviar missatges que ja veuen que allà està passant alguna cosa. Moltíssimes gràcies, Cèlia.
Bona nit.
Fem una pausa i quan tornem, molta cultura, teatre musical, anem a escoltar Almodóvar a Sant Sebastià i moltes altres coses.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur, que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Atenció, jugadors i desenvolupadors. No us perdeu Indie Dead Day, l'esdeveniment més important de videojocs. Vine a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de setembre i podràs conèixer creadors, provar jocs únics i participar en tallers i conferències del sector. A més, hi haurà una fira d'ocupació perquè puguis trobar la teva oportunitat laboral. Compra les teves entrades ara a indiedevday.es.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Porto un menú 1 per la Josefina Noichevsky. Sí, és per ella, gràcies. Vés-te'n, sushi.
Del rap.
Calla, quan canti ella, t'ensenyaré a ser educat. Perquè siguis de casa bona, no et facis l'espavilat.
A l'òpera.
I variate!
Vull que entri a l'acadèmia com més aviat millor.
Si no hi queden places?
Només has de creure en tu.
Tenor. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Crims. Vaig demanant proves en el jutjat d'instrucció per intentar localitzar el cadàver.
Fa 3 mesos de la desaparició a Mataró de Piedad Moya, una mare de família de 44 anys.
Que él hable ya de una vez y dónde está el cuerpo de mi hermana.
El cos de la Piedad no apareix, però el seu marit s'asseu al banc dels acusats.
La pregunta és obligada, senyor Taheri. ¿Mató usted a Piedad? Rotundamente no.
Què decidirà el jurat popular? La desaparició de Piedad Moya. Aquest divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Crims. Amb Carles Porta. Catalunya nit.
Tinc un llapis i prou. I es mou el meu criteri. Començo a dir...
El Teatre Nacional de Catalunya ha aixecat el taló amb un musical en català i de gran format. És Ànima, un projecte col·lectiu que reivindica les dones creadores i la màgia del Hollywood dels anys 30. I al Teatre Nacional hi tenim la nostra unitat mòbil amb en Xavi Cussó i la Marta Vives. Marta, com ha anat aquesta estrena?
Doncs Manela, molta alegria, perquè feia molt de temps, més de 5 anys, que el TNC no inaugurava temporada amb un musical. Però és que, a més, en aquest cas és 100% creació pròpia amb gent d'aquí i talent jove. Un fet molt rellevant que dona sentit al teatre públic i de país com és el TNC. I així ens ho han dit en Jordi Prat i Coll, l'Àngel Llàcer, la Lídia Pujol, l'Ariana Peia, en Dani Alegret i en Dani Anglès, amb els qui hem pogut parlar en el vestíbul del teatre.
Suposo que és alguna cosa que no hauria de ser tan excepcional, no? En el sentit de teatre musical forma part de qualsevol gènere i que sigui... Vol dir que hi ha un risc al darrere i una voluntat i...
Jo crec que mirem endavant i, a més, crec que és un moment on es retira, per exemple, jo què sé, grans companyies com de Goll de Gom, no? I ara noves n'arriben. És un relleu generacional que crec que està molt bé.
Estic una mica sorpresa de que sigui amb un musical 100% en català, amb una aposta tan potent, i des del Teatre Nacional, que és una exigència.
Doncs representa per mi un pas endavant en la creació de teatre musical d'aquí, amb talents nous de teatre musical contemporani, i crec que és una aposta que s'hauria de fer sempre.
Al final hem d'estar a la Lliga Superior per competir, doncs, amb la resta, amb Madrid, amb Londres, amb Nova York, per què no?
Per desgràcia, és un fet excepcional. Això és el que representa, que tant de bo hagués sigut una cosa habitual en el projecte T6 i en moltes de les coses que s'han anat fent, i tant de bo, a partir d'ara, ja no sigui una cosa tan excepcional.
Doncs ja ho sentiu, alegria i petició que això no es quedi aquí i que n'hi hagi molts més. I sobre la història, doncs, una pel·lícula de Walt Disney, amb tots els elements de superació, dificultat, la recerca dels somnis, però darrere fons i sobretot la lluita de les dones en un món que s'entesta a reservar-los un paper secundari al departament de tinta i color, en el millor dels casos, o directament esborrat de qualsevol mèrit o possibilitat de ser. I entre el públic, Manel, hem anat a buscar a una il·lustradora que no és ficció, precisament, la Carme Soler Vendrell, que ens ha dit això.
S'ha de lluitar molt, però aquí, a Catalunya, val a dir que com que els homes no volien dibuixar perquè pagaven tan malament, doncs nosaltres vam tenir més oportunitats. Va així, eh? O sigui que hi havia pintors que volien ser il·lustradors, però quan van veure com anaven les coses, van dir que no. I nosaltres vam lluitar per aconseguir millors preus, per aconseguir drets d'autor, que ens tornessin els dibuixos, és a dir, sí, però vaja.
I com a Hollywood tot és espectacular, des de l'escenografia al vestuari, que juga, com en el cinema, el pas del gris al color, també la posada en escena amb 16 intèrprets damunt de l'escenari, 10 músics, però això sí, tota la moralina de les històries de Walt Disney, perquè, com diuen, en un moment de l'obra... Que res trenqui el somni.
Molt bé, doncs que res trenqui el somni. Moltíssimes gràcies, Marta, per aquesta connexió.
Bona nit. Adéu-siau.
Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida.
No sé por dónde empezar.
Avui el Festival de Sant Sebastià ha estat el dia de Pedro Almodóvar, el director manxè, que ha rebut immensament emocionat el Premi Donostia i ha aprofitat per reclamar que tots plegats deixem per a la ficció tot allò dolent que té la vida. Li ha entregat el guardó l'actriu anglesa Tilda Swinton, protagonista de les seves dues últimes propostes, totes dues en anglès. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. Bona nit.
Bona nit.
Marc, hi ha hagut alguna menció especial?
Sí, per Carmen Maura, l'actriu que el va descobrir, ha dit, amb qui va tenir un desencontre de 20 anys però que ja està arreglat, i per Verónica Forqué, tristament desapareguda. Però la llista d'agraïments ha estat llarguíssima i més que creixerà perquè ha advertit que ell morirà dirigint.
A mi edat, un premio com el Donostia puede indicar el final de un camino y una recompensa por haberlo recorrido. Pero yo no lo vivo así. Para mí el cine es una bendición o una maldición. No intuyo otro tipo de vida que el de escribir y dirigir sin pausa. Cuando todo me falle, seguiré haciendo películas. Malas películas, supongo. Incluso a eso estoy dispuesto, porque la alternativa es el vacío.
I també hi ha hagut temps per fer gala del seu humor, eh?
Doncs ha fet gala de tot. És una institució del cinema mundial, n'és conscient, s'ha felicitat pel fet que les seves pel·lícules atrapen els joves d'avui dia més enllà del col·lectiu LGTBI i ja han envellit millor, diu, que altres clàssics considerats obres mestres. Ha reivindicat que sense llibertat no val la pena viure, tot i que també és conscient que ara viu una etapa de contenció creativa i personal perquè és el que li pertoca als seus 75 anys, tot i que això sí, ha confessat que mai li han cridat l'atenció a cap hotel.
No he tomado las suficientes drogas y el suficiente alcohol como para que me tuvieran que llamar de la habitación de al lado, me tuvieran que llamar la atención. Es una cosa más americana, ¿eh? La habitación realmente yo creo que la utilizamos menos de lo que la utiliza Leonardo DiCaprio, por ejemplo, para hacer un fiestón y romper todos los muebles.
Sí, això ha estat bé, moltes gràcies, Marc, bona nit.
Bona nit.
La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha detallat en una conferència a casa SEAT organitzada pel Periódico les claus de l'èxit de la plataforma de continguts en línia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Més enllà dels programes, podcasts o sèries que sustenten les bones audiències de 3CAT, Romà ha deixat clar que al centre de l'aposta per la plataforma hi ha la defensa i la promoció de la llengua catalana.
Quan vam fer el pla estratègic, un dels anàlisis que vam fer era precisament quina era la presència de català a les plataformes ja existents. És realment molt escàs. I això ens va fer reflexionar en la necessitat de que si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú.
I volíem que sonés sí o sí. Això és Alone de The Cure, nova cançó de la banda britànica.
Alone és una cançó que gairebé podria formar part del disc Wish, publicat el 92, i amb això vull dir que Robert Smith continua en plena forma i, tot i que s'ha permès tenir tot el temps del món per trobar la motivació, quan vol, pot tornar a fer cançons intenses, emotives, sense perdre ni un gram del seu estil. Té una gran amplitud sonora, amb guitarres que sumen però que no enfarfeguen detalls de piano, segones veus amb reverberació i algun efecte electrònic que ajuda a generar una atmosfera melancòlica. És la primera cançó del disc Songs of a Lost World, que publicaran l'1 de novembre, i és el primer àlbum de The Cure en 16 anys.
Molt bé, doncs que no sigui dit que no ha sonat el primer dia ja al Catalunya Nit. Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres, el millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Els joves també competeixen a la Copa Amèrica. Fins al 26 de setembre, les futures promeses de la navegació mostren el seu talent al mar. 12 equips, molta adrenalina i un sol guanyador de la Unicredit Youth America's Cup. Baixa al litoral per viure-ho en directe. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
A Mundo Deportivo. Ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys a Barcelona.
Ja sabeu que al Catalunya Nit demanem que la previsió del temps es faci a través d'una cançó. Ahir la Gemma Puig em va escollir una que ens advertia que avui passaria amb calor i, com sempre, l'ha clavat. A veure què ens espera per demà. La clau en està en aquest tema. I know you don't have any other plans. Are you down, did it, down, did it, down. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
I què ens indica aquesta cançó?
Doncs mira, també és fàcil avui, eh? És una cançó de la Mari Àngel que es diu Down, i per tant Down vol dir baixar, i això és el que passarà, que demà baixaran les temperatures. No es notarà a tot arreu igual. Sí que al matí serà un ambient una miqueta més fresc, però sobretot cap a comarques interiors, cap al Pirineu, on menys es notarà tant al matí com al migdia. El descens de la temperatura serà a la costa, costa central principalment, perquè aquí baixarà potser 1 o 2 graus, però no serà tan evident, on serà molt més evident, i sobretot també al migdia, serà cap a les comarques de Girona, cap a l'interior de l'Ebre, cap al Pirineu. Aquest dijous hem arribat als gairebé 35 graus, i demà les màximes més altes, doncs, cap als 28, 29 graus, com a molt. Per tant, sí, serà un down, serà una baixada notable, i encara es farà una mica més evident de cara al cap de setmana. Per tant, diuen que una flor no fa estiu, doncs aquesta tampoc, eh?
Per molt què? Bé, ha sigut això un miratge, sí, sí, ràpid.
De divendres al cap de setmana torna la tardor, que és el que toca.
Molt bé, doncs ens agrada gaudir-ho tot, així que si demà fa una mica més de fresca, també la gaudirem. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit. Are you down? 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 Are you down